Noticias.
Salutacions. L'últim ple de l'any mou fitxa per avançar en la tramitació urbanística de diversos projectes que permetran implementar més habitatge públic a la ciutat. Els tràmits desencallen projectes com el de Regull Centre i Villa Argentina, aquest últim amb una actuació paisatgística destacada per generar àrees verdes. També hi ha previst requalificar una parcel·la tocada al cap de Can Mates per construir habitatge dotacional. D'altra banda, el govern preveu incloure al ple l'aprovació provisional de la reordenació urbanística de l'àmbit de la Masia de Can Cabassa, que tindrà 15 habitatges de protecció oficial. La setena convocatòria de residències artístiques de la Unió Santcugatenca ja està en marxa. L'entitat ha obert un nou període per presentar propostes fins al 17 de gener. També s'ha ampliat la dotació econòmica en ajuts fins als 4.000 euros. La convocatòria acollirà 6 projectes artístics entre els mesos de febrer i juny de l'any que ve. I el número 4 de l'avinguda de Lluís Companys s'ha anat buidant, i és que l'edifici de 4 plantes i que compta amb 12 pisos, només hi queden ja 4 famílies, totes formades per ancians. Són persones d'edat avançada, fins i tot hi ha 2 inquilines que superen els 90 anys. Els que eren els seus veïns han anat marxant a mesura que la propietat decidia no renovar els contractes de lloguer. Els que encara aguanten és perquè tenen contractes de renda antiga, però això podria estar a punt de canviar, i és que el propietari de l'immoble, un gran tenidor, ha notificat als llogaters a través d'un burofax que el pròxim 22 de gener l'edifici serà enderrocat, al·legant que es troba en estat ruïnós i que és un perill per la seva seguretat. Un anunci que ha arribat sense que la propietat hagi ofert a les famílies un reallotjament o una indemnització. I el mercat dels dijous del centre de Sant Cugat canvia aquesta setmana de dia, excepcionalment, ja que cau en Sant Esteve, que és festiu. Així es farà divendres. A partir de la setmana vinent, es recupera la rutina i tornarà a celebrar-se els dijous. I el grup Tàndem, representant de Cugat Mèdia, l'OPE Fest, encara té una oportunitat d'anar a la gran final del festival musical de les televisions de la xarxa. Després d'haver estat eliminats a la primera semifinal del 14 de desembre, els espectadors poden repescar la banda votant al web del festival fins la mitjanit del 25 de desembre. La gran final de l'OPE Fest se celebrarà l'11 de gener al Teatre Auditori de Cardedeu.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Doncs amb aquesta marxa, amb aquest bon ritme, obrim l'última secció del programa d'avui. I ho fem en companyia de Ricky Andersons, que normalment ens porta l'agenda musical de la ciutat, però avui farem una cosa una mica més particular. Ricky, benvingut.
Molt bon dia, Carme. Sí, la veritat és que amb els Nadals i tot crec que l'agenda queda més monopolitzada, no?, per aquest programa de Nadal local. Sí que el Café Belgrado i altres llocs com el Siglo XX seguim amb alguna algunes programacions, però aquestes programacions són molt, molt més enfocades a la temàtica nadalenca, i era o fer una secció molt nadalenca, molt dolça, molt de torró i neules, que em feia una mica de mandra avui, o anar a una temàtica també de música local, però més focalitzada.
Doncs podem aprofitar, no? Perquè avui ens parlaràs en concret d'un grup local, una banda.
Avui parlarem dels Octavians, la banda en base santcoatenca formada com a proposta del 10 aniversari del Sant Cublac, que començàvem escoltant aquest trosset que es va gravar precisament, es va retransmetre en directe a Cuat Media, i després a l'estiu crec que els va passar un parell de cops més, que es va gravar en aquesta desena edició del Sant Cublac aquí al parc de Can Bernet. I bé, veníem a presentar aquesta banda també, i és que presenten nou format i nou espectacle.
O sigui que el 2025 veurem novetats.
Veurem novetats d'aquesta banda, i de fet les veurem el 4 de gener, o sigui d'aquí 4 dies, i és una de les coses que presentem avui.
A tea is scared of tasking, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy, and on the way I dropped it. I dropped it, my little yellow basket. And if I don't bring it back, I think that I will die. She was walking on down the avenue with not a single thing to do. She went back.
Bé, doncs, la veritat és que el Ricky deia que no li embafava molt això de les neules, els torrons i tal, però això també em sona una mica nadalenc, eh?
És una mica nadalenc, i a més amb aquest jazz, això, ja et dic, va ser al juny, però també sona una mica nadalenc, i aquesta presentació que farem al gener també serà així una mica especial nadalenca.
Doncs mira, Ricky, per començar, fes-nos una mica 5 cèntims d'aquesta proposta d'Octavians. Com neixen, per què? Així coneixerem els orígens.
Es diuen Octavians perquè, bueno, per la plaça Octavià de Sant Cugat,
eh?
O sigui, no hi ha res més santcugatenc que això, i és que vam fer ja la primera reunió, i era una reunió per decidir fer una Viking Band del Sant Cublac, un projecte que nosaltres poguéssim construir al voltant d'aquest festival, i anar podem portar diferents artistes, però sempre amb la mateixa banda o la mateixa base. Tot i així, és una banda que és, per dir-ho així, creada per Sota Sons i per Sant Cublac. Per tant, si marxa un músic no passa res, és substituït, i sempre es busca que aquell músic encaixi amb el nou show que es vol fer. Ara, més o menys, el que presentarem serà un show similar al que vam veure aquí al Sant Cublac, que ja es va fer també l'any passat al Marula Cafè de Barcelona, i ja es va fer a la Sala del Siglo, i seguirà aquesta estela, que és el Black Music History Show, que és un show sobre la història de la música negra, que anirem repassant. Veiem aquí que començàvem amb el jazz, estem escoltant la veu d'aquesta Memisila. Bueno, si vols, escoltem una mica més.
Una mica, sí. Ens deia el Ricky que estem parlant d'una banda amb una base local. Ara anem a conèixer els seus integrants. Qui composa aquesta banda Octavians?
Doncs aquesta banda, bueno, jo mateix soc el director de la banda i el que ha creat una mica, no?, la selecció de temes i tota aquesta explicació del perquè de la banda. Després tenim la Dora Alma Generelli, que havia de venir avui i al final no ha pogut venir tampoc a acompanyar-nos aquí en aquesta entrevista, que era, bueno, una de les cantants principals. L'altra cantant és de l'Empordà, que és la Llum Blancafort, per nosaltres una de les veus destacades. Després l'escoltarem. Té només 20 anys i és una de les veus marcades del futur, jo crec, de la música catalana. Tenim el Toni Espelta i la Jodi Caix, que són de Girona en aquest cas. Local també tenim el Guillem Busquets al baix, que ha tocat amb Mandragora i amb un fotimer de bandes locals, amb Delicates, etc. Dels mateixos Delicates, però de Vallvidrera, tenim a Jan Cardenya a la bateria. Tenim el Rafa Rodríguez de Cerdanyola al teclat. Sí, tenim un matxembrat de gent d'aquí al voltant. Sí que alguns viuen més lluny, i és que nosaltres, bueno, ja ho hem explicat un cop, tenim també la seu de Sota Sons Empordà. Aleshores hem juntat la gent de Sota Sons Empordà i la gent de Sota Sons Sant Cugat, i hem fet aquest matxembrat, aquesta All Stars de Sota Sons basada en la música negra. Ari, ari,
Bé, doncs, Octavians avui és protagonista en aquest espai amb Ricky Anderson. I volem saber què tenen d'especial aquests concerts d'Octavians. Què hi podem trobar?
És especial perquè és això, cada cançó és una col·laboració diferent amb un artista diferent. Aleshores, tens aquesta base de músics i de coristes. Els vents, que també tenim algú de la casa, que és el Miquel Martínez, el saxo, tota la secció de Sibarites. Aleshores, tens tota aquesta secció de músics acompanyant diferents cantants. Aleshores, mai veuràs dos concerts iguals perquè mai veuràs dos concerts amb els mateixos cantants i hi hauran diferents col·laboracions. Per exemple, d'aquí a Sant Cugat vam tenir la Marina Viveface, vam tenir el Pepe Nada, vam tenir moltíssima gent local, els Freak Out, el Pol, etc. Però en aquest concert del 4 de gener que presentem allà al Cafè Marula, que també, bueno, hem vingut també a parlar d'això, d'aquest nou format, ha canviat una de les coristes, la Judy Cash ha sigut substituïda per aquesta llum Blancafort que dèiem, ha canviat el teclat també amb aquest Rafa Rodríguez i trobarem moltes col·laboracions noves com les de Joan Robau, etc. Però si voleu anem repassant una mica així de forma ràpida.
Aquest és el principi del recorregut, podríem dir, no?
Sí, hem començat al principi això amb la Mimi Sil, amb aquest jazz, que dèiem que era tan nadalenc, no sé per què sempre s'ha ressonat el jazz amb el Nadal, però bueno, sí que sona una mica així. Després, això que ja sona més brut, hem pujat al Mississippi des de Nova Orleans cap a Memphis, cap a la ciutat de Memphis, on ja veiem néixer a través de, passant tot el blues, veiem néixer el rock and roll, aquells inicis del rock als anys 40, i aquí tindrem a Joan Robau de Les Living Souls. No ha vingut mai amb Octavians, tampoc, serà el primer cop que vingui. També ve de l'Empordà, o sigui, de l'altre vessant. I aviam què tal, perquè substitueix en aquest cas a Toni Spelta i Pepe Nada, que són els dos que havien fet tota aquesta secció fins ara. Així que bé, segur que està carregada d'energia, perquè sempre s'ha dit que aquest moment deixava molta electricitat a l'escenari i l'escenari ben calentet pel següent que venia.
Doncs amb aquesta fantàstica veu, jo m'he quedat absolutament sorpresa de... Ara m'explicava el Ricky. És una noia molt jove.
Té, sí, 20 anyets, i crec que 19, l'hem conèixer que tenia 19, després 20. Va venir un micro obert un dia i ens va dir, escolta, puc cantar
alguna cosa? I ens va deixar espaterrats.
Amb el mòbil venia amb una instrumental i es va posar a cantar i li vam dir, i no vas amb cap músic ni cap banda? No, ja farem alguna cosa. I sí, des d'aleshores realment està molt al Marula, està al Jamboree, vull dir, va treballant moltíssim. Ara està més també amb hotels, cantant jazz i així, però és brutal, té una veu innata, vull dir, no podem dir una altra cosa d'una veu així. I de fet, he volgut posar aquesta versió, que aquí he fet una mica de trampa, perquè aquesta no és de Sant Cugat, sinó que és del Marula, precisament, i perquè volia que es veiés una mica l'ambient que va haver-hi al Marula i aquesta energia que es va generar allà. A mi m'agrada molt aquella sala, perquè és una sala molt petiteta de Barcelona, d'allà del Gòtic, però que al final són 200 persones, crec, però genera un ambient brutal. I a més, com la catedral de la música negra a Barcelona, i sempre el públic està molt, molt receptiu.
Are you ready for this? You gotta sing. I say lovely day, and lovely day, all right?
Aquí, Riqui, ja hem canviat de registre en aquest recorregut que anàvem fent i arribem més als nostres temps, no? O què?
Bueno, sí, estem als anys 70, tot i així, però aquí ja veurem que durant tot aquest show, que és important, ara ja no estàvem escoltant la llum, de fet estàvem escoltant la Jèssica, que també estarà el 4 de gener aquí al Marula. És cert que repetim alguns cantants. Abans he dit que n'hi ha que no... que en general no repeteixen les col·laboracions, però és que aquesta és la gent que formaria part de la pròpia banda i de les coristes. Aleshores, elles ja fan els seus temes i no són aquestes col·laboracions que sí que són externes. Col·laboracions que trobarem com Peter Jean de Monk, com Dimas, com bueno, un fotimer de cantants un altre cop, de vents, etc. De fet, hi haurà Enríquez a la guitarra, que és guitarrista de Se Tormenta una Vecina, de Fundación Tony Manero, també, vull dir, una altra de les llegendes d'aquesta música a casa nostra. I com deies, això, doncs sí, passarem per temes d'Aretha Franklin, The Temptations, Otis Redding, Sam Cooke, Tina Turner, fins a arribar a això. El naixement a la maduració d'allà del soul, el naixement del funk, de la música disco i fins i tot del hip-hop, que va ser tota aquesta explosió musical que van ser els anys 70 que ens ha influenciat fins a dia d'avui.
Mare meva. És una molt bona invitació, eh? Jo, el que podem fer, Enriqui, és recapitular, recordar les dates, el lloc i saber l'entrada, preus, tot això. Ho podem... Sí?
Sí, doncs això, recapitulem, i és que si us agrada, els diem als nostres oients, no?, que si els agrada la música negra, si els agrada el jazz, el blues, el rock, el soul, el funk, la música disco, tots aquests sons que al final ha influenciat, no?, aquesta música negra que ha influenciat tota la música contemporània i moderna, que no es perdin aquest concert el 4 de gener al Cafè Marula de Barcelona, un concert, com hem dit, que serà únic, perquè serà tot col·laboracions, diferents cantants, diferents músics a cada show, a cada bolo. Aquest serà el primer d'una nova etapa d'Octavians, no? Ja fora d'aquest Sant Cublac i del cicle Sant Cublac, i ja volant de forma independent i lliure. L'entrada són només 12 euros, o sigui, i són 2 hores de show, o sigui, és un show que val bastant la pena, i després tenen inclosa també l'entrada a la discoteca amb DJs que seguiran punxant tots aquests hits de música disco i de funk.
Doncs aquí queda feta la invitació. La data, el 4 de gener, al Cafè Marula, o Marula Cafè, de Barcelona, amb aquesta banda d'Octavians, que avui hem repassat, hem conegut una mica més a fons en aquest espai de la mà de Riqui Andersounds. Riqui, ho deixem aquí, no?
Ho deixem ja fins al gener. Jo us explicaré com ha anat el concert.
Val, o potser... Mira, jo m'ho estic pensant, eh? Aquesta invitació m'està... m'està agradant molt. Potser ens veiem per allà. Gràcies, que vagi molt bé el Nadal.
A vosaltres.
No t'afartis de tornar
Nadal,
a les neules i coses d'aquestes.
I bon any nou.
Igualment. Doncs aquí acabem aquest Faves Comptades d'avui. Demà més. Gràcies a tots. Quan passin 3 minuts de les 10 del matí, ens hi trobareu novament al 91.5 de la FM.
Terrateràpies, tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ho, 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 ho! Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Faves comptades.
És la primera novel·la gràfica i, per tant, el debut en aquest gènere de Glàfira Smith. L'autora, veïna de Valldoreix, va presentar aquesta novel·la dijous passat a la llibreria El Pati de Llibres i avui la presenta al Faves Comptades. Andrea Ferrando, benvinguda.
Gràcies de tenir-me aquí.
Glàfira Smith, aquest és el teu nom artístic.
Sí.
D'on sorgeix aquest nom?
Doncs mira, la meva besàvia es deia Glàfira i quan jo vaig néixer la meva mare em va voler posar Glàfira, però com que la meva besàvia vivia, li va prohibir. Li va dir, no li posis aquest nom a la nena. Però a mi és un nom que sempre m'ha agradat i a més ella me'l va posar de segon nom. Em va dir Andrea Glàfira, va dir, d'acord, Glàfira de primer no, però de segon sí. I llavors... A l'hora de començar a escriure i fer novel·les gràfiques i còmic, com que parlo molt de moltes coses autobiogràfiques, vaig pensar que era una bona manera de protegir a la gent sobre la qual escric. La meva mare, o el meu pare, o la meva vida. Perquè els que em coneixen ja saben que sóc la Glàfira. És un nom que he fet servir sempre. I Smith, perquè sóc mig britànica, llavors perquè vaig pensar, posa un nom difícil, com és Glàfira, i un fàcil, com és Smith, i a més una mica més internacional, i ja està.
Doncs has fet una bona combinació.
Sí, sí.
No? Mira. Com a nom artístic queda fantàstic, eh?
M'agrada que t'agradi. A mi sí, m'agrada sí, molt. Sí. Glàfira m'agrada molt. És un nom antic.
És com molt genuí, és molt... molt...
Bueno, i també hi ha aquesta cosa que de reivindicar el nom d'aquesta besàvia, que ella era una dona de Barcelona, del carrer Bruc, una dona molt potent i que li feia vergonya dir-se així. Llavors jo és com que el reclamo el nom i li dono vida.
Clar,
no?
Que sí, clar que sí. Dèiem que dijous passat es va fer la presentació d'aquesta novel·la, Trufa. Com va anar?
Va ser espectacular.
Sí?
Espectacular, sí, 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 sí. Em vaig quedar morta perquè d'entrada va ploure moltíssim. I llavors la gent que va venir, jo crec que érem unes 50 persones, ben bé, allà.
Home, no
allà
està malament,
Kibitz.
Eh?
Sí.
No està malament.
Sí, sí. I va ser molt emotiu i no sé, molt, va tenir molt bona rebuda. Va agradar molt a la gent, estava tothom molt content. I hi havia el Bernat Puigdovella, de Núvol, i el protagonista de la novel·la, també, que és un còmic... Clar.
I és, ara
parlarem d'això, no?
Sí, sí,
però
sí,
també
sí, sí.
Hi havia el protagonista de la novel·la.
Un dels protagonistes. És la primera presentació que fas, de Trufa?
No, era la segona. Però va ser molt diferent, realment. La primera va ser a Barcelona, el dimarts, i el dijous a Sant Cugat.
Que bé, a casa.
A casa. M'ho has tret de la boca. És el que anava a dir, a casa, a casa.
A veure, explica'ns una mica la història d'aquesta novel·la. Quina és la història de Trufa, la que expliques tu a Trufa?
La que explico a Trufa. Doncs la novel·la és la història de la Trufa, que és una gossa labrador de color negre, que va viure 17 anys, que vam tenir a casa, i és la història de la seva vida d'aquests 17 anys. En aquests 17 anys, el seu amo, el José Luis, que resulta que és el meu pare, li passen moltes coses. I llavors la Trufa tot ho veu, tot ho veu. Llavors la novel·la està explicada des del punt de vista del gos, però per explicar la vida del José Luis amb la seva dona, amb la meva mare.
Per tant, són dos personatges principals,
sí.
la gossa, la Trufa, i el teu pare, el
sí.
José Luis.
Sí.
Però volem conèixer-los una mica més, com són cadascun d'ells. Com és la Trufa, com és el José Luis?
La Trufa és un cadell de labrador, i qualsevol persona que hagi tingut un cadell de labrador, de gos labrador, sap exactament del que parlaré. En el nostre cas es va menjar 3 calcetes, sostens... mòbils, 3 Vaja. Mòbils, mitjons, ulleres de sol i ulleres graduades normals, o sigui, era... Tinc el cotxe tot ratllat encara de la... Era molt tremenda. Era una gossa molt inquieta, però molt, molt carinyosa i molt enamorada del meu pare, del seu amo.
Tenien una relació molt especial.
Molt especial, molt especial. Ella estava, encantada amb ell. I ell, al principi, feia veure que no, però ja d'entrada ella se'l va guanyar, perquè és que era guapíssima i encantadora, simpàtica, i se'l va posar a la butxaca.
Ja.
I ell va caure rendit als seus peus, també.
I el José Luis?
El José Luis és un home, com dic jo, en l'inici de... la dedicatòria de la novel·la, del llibre, dic que és un home ple de colors, que és l'home de colors, perquè és un home... és extraordinari. És un tio amb una vitalitat i un charme natural d'aquests divertits. Si el tinguéssim aquí, no pararíem de riure, t'encantaria.
Sí.
Algun dia, la següent...
Jo crec que el convidarem.
L'hem de portar, perquè és que...
Sí, sí.
I és una persona que va ser un executiu de molt èxit, que treballava per una multinacional americana i un tio molt triomfador i al mateix temps apassionat de l'art, un tio molt sensible però que no ho sembla, no? Que pot... i un bon vivant, una persona que no vol patir a la vida. Ell vol estar feliç i content i no vol problemes, ell no vol problemes.
Que bé. I escolta'm una cosa, d'alguna manera és un homenatge?
Sí,
no?
És un homenatge, i tant, i tant. És un homenatge, a diverses figures, eh? És un homenatge, sí, és un homenatge als gossos, sobretot, perquè trobo que són aquests éssers que viuen, ens acompanyen a la nostra vida i que veuen les coses que... Ho veuen totes les intimitats, ho veuen tot. Són com els gossos i també... Jo en aquest cas he posat la trufa, que és un gos, però podria ser un gat, saps?
Els animals de companyia.
Els animals de companyia.
Sí, els que tenim aquests... a casa, sí.
Exacte. I després un homenatge molt gran a... al meu pare, als meus pares, però sobretot a ell, perquè és un tio molt especial.
Sí. Ja ho veig, eh? Quan parles d'ell. I escolta'm una cosa, quins són els temes que vas tocant al llarg de la novel·la?
Mira, hi ha un tema que és... Per mi va ser molt interessant. Jo el que volia era explicar l'evolució d'una persona com el meu pare, no? Que jo vaig veure una evolució que és el que em va fer escriure el llibre, de fet. Vaig veure un canvi en el meu pare. Quan... Ara us faré spoilers, perquè un dels temes que tracta la novel·la és el dol. D'acord? Hi ha dos dols en aquesta novel·la molt, molt marcats, no? És el dol per la meva mare, que va morir, i és el dol per la gossa, que també mor.
Sí.
I ja us he fet els mega spoilers de la novel·la, però no passa res.
Però el camí és el més interessant, eh? Ho he de dir. El camí, tal com ho explica la Glàfira, jo crec que és molt suggerent, és com molt especial.
Sí.
Podríem dir. I després ja explicarem per què, però seguim explicant els temes.
Sí, aquests temes del dol, que us faig spoiler, però en realitat no ho és perquè ja comença així. O sigui, tu ja ho veus, que hi ha alguna cosa que passa, no? I volia parlar sobretot d'aquest canvi, d'aquesta evolució que fa el personatge del meu pare, no? Que és una cosa que vaig veure en la realitat.
Sí.
Vull dir, el meu pare és un home, com us he explicat, que és una persona que estima la vida i que no vol problemes i que vol passar-s'ho bé a la vida, però que la vida ataca, la vida embruta, la vida té moments que són difícils.
I és dura.
I és dura. I llavors... Clar, ell d'alguna manera no vol connectar amb aquests mals moments i fuig dels problemes una mica. Però després de la mort de la meva mare i quan tocava dir adéu al gos, ell va venir i va connectar amb aquests moments. I llavors això a mi em va emocionar moltíssim perquè vaig veure una evolució que jo no coneixia, un pare que no coneixia.
Un altre José Luis vas veure, no?
Un altre pare que jo no coneixia. I és aquesta cosa també, trobo que deu ser com generacional, no? Que els homes de l'edat del meu pare, no? Tenen ara 70, 80 anys, que són uns homes que han passat per moltes coses, que venen d'una època que ja ho posa a la contracoberta del llibre, no? Que són d'una altra generació, que on les coses s'han de guardar, on no pots connectar amb segons quins sentiments, és, no?
Uh-huh.
I veure que ell feia aquest pas, doncs era superemotiu, i llavors també és aquest homenatge, no? Aquest reconeixement, aquesta feina que ell ha fet, aquest treball intern, no? I del qual jo estic molt orgullosa, molt...
No jo sé. Crec que hi ha molta gent que es pot sentir identificada. I quan dèiem que el camí, o sigui, el que tu expliques a la novel·la, aquesta història, és com molt especial, ho dic perquè és una narració, diríem que molt creativa, té un estil artístic que és molt peculiar, perquè fa servir el que seria la visió de la trufa,
sí.
Amb uns colors determinats,
sí.
I després la visió del teu pare,
sí.
I s'identifica doncs qui és el protagonista en cada moment, en cadascuna de les imatges.
Sí.
Això com et sorgeix així? Perquè...
Doncs mira, perquè hi ha aquesta creença que diuen que els gossos veuen blanc i negre, que jo no sé si és veritat o no, però jo no hi estic d'acord en aquest cas.
T'ha anat bé, per això.
M'ha anat bé, m'ho he inventat. M'he inventat i ho he posat al revés. I és que he fet que el que ella veu, que el que la trufa veu, és amb colors. I el que veiem des de fora, el que veu el meu pare i els altres humans i la gent del voltant, és en blanc i negre. Perquè trobo que, en realitat, ella és qui ens veu amb color, amb el nostre color, i a més amb els tres colors primaris, amb el vermell, el groc i el blau, no? Mm. He volgut jugar amb aquesta cosa que ella ens reconeix d'una forma molt primària. És així com ens veu ella, no? Amb aquests tres colors primaris. Llavors, el punt de vista d'ella sempre és amb aquests colors. I al final de tot, l'última de les últimes dues pàgines, veus l'explosió de colors, que per mi són tots els colors. Vaig voler fer unes pàgines amb tots els colors que pogués, amb roses, amb verds, amb tots els matisos, amb grocs, perquè trobo que és com la visió total, no? Aquest homenatge final, aquesta cosa positiva, aquesta... Perquè no és un llibre trist, trobo jo. Jo trobo que no és un llibre trist.
No. A més, és que...
És real.
No, tu m'has explicat i m'has ensenyat la història. La veritat és que trobo que és un llibre molt... És que és molt, molt especial. Sí. No, és diferent.
És diferent, sí.
És singular, és sí. Molt singular.
Però diferent bé o diferent malament?
No, home, no, malament no. No, és que és molt... Sorprèn.
Sorprèn.
Sí, i jo crec que sorprèn per bé, perquè primer, és un gènere que entra molt, molt bé, molt fàcil, però el dibuix també és molt xulo. El fet que la narrativa es faci doncs, amb aquesta combinació dels Exacte. Colors i del blanc i negre, doncs també té el seu sentit. Sincerament, t'he de dir que és un llibre que val molt la pena per descobrir una altra manera d'explicar,
sí,
saps?
Sí, és això m'ho va dir, em va fer molta il·lusió l'altre dia a la Mont del Pati de Llibres, em va fer molta il·lusió perquè em va dir, crec que el vendré bé aquest llibre.
Bueno,
perquè...
jo crec que li han volat, no?
li han volat. Em va dir, crec que el vendré bé perquè és molt universal de públic. Em va dir que vol fer un club de lectura fins i tot amb els joves que té.
És que anava a preguntar si la Trufa està pensada per un públic en concret o...
Doncs no, la veritat és que és un públic adult. Jo em pensava que era per un públic adult i així és com l'he fet. Però al dir-me ella, que també ella creu que és fins i tot per nens lectors que tinguin una mica de que els agradi llegir, bueno, també com que té poc text, és una bona manera d'entrar, sí, que és el que ella sí. em va dir. I de fet vaig tenir la primera ressenya així, o la més important,
sí.
va ser la d'un amic del meu fill petit, que té 13 anys, que després de comprar el llibre la seva mare el va comprar a la presentació el dijous i li va ensenyar al seu fill i aquest nen que va a l'Arnau Cadell va dir és el millor llibre que m'he llegit mai i és un nen de 13 anys, jo vaig quedar morta perquè Escolta, això sí que no
això sí que és una bona floreta
és una superfloreta
això és fantàstic i a banda del feedback que has rebut el dia de la presentació o les presentacions del teu entorn, de les teves amistats, de la família, què t'han dit?
Doncs, mira, ha passat una cosa que m'ha passat diverses vegades, i és que, curiosament, els homes del meu voltant, que jo en tinc molts homes al voltant, molt macos i estupendos tots, però els homes del voltant, quan se l'han llegit, han plorat. Han plorat al llegir-lo. I és una cosa que a mi... Bueno.
Això és un símptoma també que han canviat les generacions.
Sí, exacte.
Sí?
Però fins i tot amics o gent, i dones també han plorat, però m'ha sorprès que sobretot hi ha alguna cosa, suposo que com que parla d'un home i veus aquesta cosa d'ell, potser senten identificats, no ho sé, però i la primera vegada que algú em va dir ostres, he plorat molt... A mi em va fer com cosa i no sabia com reaccionar, tot i que en el fons jo el que volia era dir bien, perquè
hi ha hagut una reacció, no?
Hi ha hagut una reacció, he arribat, no? Però ha agradat molt, ha agradat molt. També s'han sorprès de coses. El meu pare jo crec que està una mica com sobrepassat i entre emocionat i a vegades com que... Potser no explico, insinuo alguna cosa més personal d'ell, doncs potser això que ell reconeix, perquè potser els de fora no ho reconeixeu, però jo sí, i ell també, doncs potser amb això també es queda una mica com... Està en xoc, jo crec.
Ja. Glafira, no ens queda massa més temps. És una llàstima, perquè, de fet, tu tens una trajectòria professional com a autora audiovisual molt àmplia.
Sí.
Molt àmplia. Fas il·lustració, audiovisual, còmic... Jo crec que podríem parlar tranquil·lament un altre dia, i, a més, tens una trajectòria que ha obtingut ja alguns premis, eh?
Sí.
Per tant, jo crec que t'has de sentir satisfeta. Sí?
Estic molt contenta i no m'ho esperava. La veritat és que no m'ho esperava gens. Espero que a la gent li agradi molt i tothom que vulgui que m'escrigui i que em digui què li ha semblat i si han plorat o no.
Que serà la prova del cotó.
Exacte. Tampoc vull fer plorar, eh?
No, Trufa. Trufa és aquesta primera novel·la gràfica de la Glafira Smith. Us recordo, és veïna de Valldoreix, eh?
Sí.
La tenim aquí a casa. I res, és una bona proposta per aquestes festes de Nadal. És un bon regal, diria. No?
Jo crec que sí. A més, és així tan acolorit que fa il·lusió. No?
Que pot estar molt bé. Doncs deixem a la Glafira i li dic adéu a l'Andrea Ferrando i li desitjo també que tingui unes molt bones festes,
igualment,
que vagi molt bé.
Igualment a tothom. Moltes gràcies.
Gràcies per la visita.
Gràcies.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Faves comptades.
Tornem a tenir la presència d'Eduard Gené al Faves Comptades, com cada 15 dijous, per fer un repàs, una ullada a les propostes que trobarem a les diferents agendes culturals del municipi. Eduard, bon dia.
Bon dia tinguem.
Com ha anat?
Molt bé.
Tot bé?
Molt bé.
Tot en ordre.
Tot en ordre, de moment, mentre no passi...
Al contrari.
O sigui, la meva intenció és que sigui perfecta per poder anar a veure espectacles, per poder gaudir-ne, per poder variar. Sobretot, jo us recomano una cosa.
Quina?
No us quedeu només amb un sol tipus d'art escènica. O sigui, tingueu la ment oberta per veure teatre, per veure dansa, per veure, escoltar música, qualsevol tipus de música.
Sí.
No es quedeu allò a dir, no, aquesta música... Aquesta...
Jo sóc més de...
Sí, jo, exacte, no, això no és el meu. No. La música val per tots i val amb tots els sentits, encara que sigui jazz, flamenc, clàssica, és igual.
Clar, ens passa que de vegades... te'n recordes de l'anunci aquell que deia això és que ho has provat poc?
Ah, sí.
ens pot passar això, que hi hagi coses que, ostres, no les provem per mandra, per desconeixement, i si les provéssim potser ens agradarien.
Aquí està. Això és el que volia dir, mira.
Veus? Vinga, comencem el repàs. Per on?
Bueno, comencem per lo bocamoll.
Dijous.
Ja vol dir dijous, perquè cada dijous, com ja sabem, doncs a les 8 hi ha aquest petit concert, que en aquest cas, el dia 28, doncs tenim la Marta Romaní, que diu que es presenta música indie i folk d'autor. Indie no vol dir que...
No porta plomes. Vol dir que és independent,
exacte.
No?
Exacte. Sí. Per tant, tinguem-ho present. I jo la veritat és a dir que la Marta Romaní no la conec. Però, doncs, si entreu a YouTube, doncs veureu que hi ha alguna cosa i, per tant, podeu fer-vos una idea de quin tipus de música que fa. I demà 29, demà el divendres, al Teatre Auditori, tenim un gran concert. Un gran concert, i no només perquè doncs, ho fa l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, l'orquestra, diguem-ne, de la ciutat, que porta el nom de la ciutat, com deia el Núñez del Barça, no?
Ah, sí, home, sí.
Exacte. Doncs, sinó ai, que en aquest cas és un concert molt bo, perquè hi ha tres parts del concert. I la primera és una estrena d'una obra d'una santcugatenca.
Ah, sí?
Que és la Glòria Villanueva, que presenta una fantasia fílmica, que és una, com una música pensada per cinema, i és una estrena d'una persona que ha estat aquí molt vinculada, i està molt vinculada amb l'escola de música, la Gimel, durant moltíssims anys. I després, perquè hi ha el concert per a violí, violoncel i piano per orquestra amb do major de Beethoven, que és l'únic concert que Beethoven va escriure per trio. Si Beethoven va escriure... Beethoven té de tot.
De tot i més.
De tot i més. Però concert per trio i orquestra només en va escriure un sol. I aquest concert per trio i orquestra el fan un trio molt jove, gent molt jove.
Molt.
Que és el trio Da Vinci, que és un trio que va començar fa pocs anys, són de la mateixa promoció del Conservatori de Barcelona i de l'SMUC, i és una gent que ha anat pujant, en molt pocs anys ha anat pujant, i està fent ja molts concerts a tota Europa, i penso que tenen un... Si es mantenen funcionant, tenen un pervindre molt, molt bo. I tanquem amb la Quarta Simfonia de Brahms, que és una meravella. Sí, per tant, és d'aquests concerts que està pensat molt bé, molt equilibrat i a la vegada molt complet, perquè hi ha diferents formes. Potser diríem que Brahms és una mica deixeble de Beethoven, no? I per tant, en aquest sentit, inclús està posat d'una forma que és l'últim, i per tant funciona molt bé. I la direcció és d'un... ara no viu a Sant Cugat.
Però ha estat molts anys,
que és en Jordi Picorelli.
Sí.
Que en Jordi Picorelli doncs, està molt vinculat a Sant Cugat i dirigeix aquest concert, que ja dic, és una meravella i que val molt la pena de veure.
Deixa'm dir que si el públic vol fer boca abans de l'inici, això serà a les 8. El concert. Però abans hi ha un senyor que es diu Eduard Jané, no? Ah, ostres. Jo pensava que sí. Doncs no, m'he confós.
No puc.
No pots. Val, doncs així no res, ens ho expliques avui i llestos. Ens ho expliques avui.
Per això deia que hi havia tota aquesta potència que té el concert, perquè precisament és això,
val,
que té una quantitat, o sigui, de variants... Mm. Que estan totes dins del concert i que totes estan originades pel mateix, que és qualitat musical.
Ens quedem amb això.
Bueno, jo diria després que hi ha el dia 1, el diumenge 1, hi ha dos cites, també. Una és a la Nau de Valloreig, que seria l'últim de les obres que fan dintre d'aquesta trentena edició de Teatre de Valloreig. És l'última, i és una obra que va escriure la Trini Scrigola, que va ser la primera obra que va fer el grup d'Espiral.
Quina?
I es diu El Drapaire. I van són fragments diferents en els que participen 9 companyies de teatre amateur de Sant Cugat. O sigui que a part de l'espiral, doncs tenim el magma, tenim el pila zero, tenim pedra i sang, tenim de xoc teatre, o sigui, una sèrie de companyies, 9 companyies, que fan, cada una d'elles fa un dels diferents escenes, són 10 escenes, i el grup espiral en fa 2 i els altres en fan una.
Molt bé.
I penso que és una col·laboració fantàstica, que no es dona massa sovint, per no dir quasi mai, i que és un mica el resultat de la taula de teatre...
D'escèniques.
I això penso que és molt interessant. I el mateix dia 1, el diumenge, tenim al Teatre Auditori una obra capdalt del teatre internacional, del teatre inclús àrea moderna, no?, perquè es va estrenar fa molts anys, que és el Zoo de Vidre de Tennessee Williams. El Zoo de Vidre de Tennessee Williams és una obra fantàstica. A més, s'ha fet en cinema, 2 versions en cinema, jo recordi. O sigui que per tant tenia molta força. I és una obra que s'està representant contínuament. Des que es va estrenar, si no recordo, l'estrena devia ser el 47 o 48 del segle passat.
Imagina't.
Sí, sí.
No caduca.
I no caduca. No caduca. S'ha convertit en un clàssic, evidentment, com ha de ser. Però, a més, tenim una altra característica, que és una direcció de Martí de Cabanes, que és una persona dintre del teatre que fa ja uns anys que està dirigint i fent com a dramaturga. I tenim un equip d'interpretació molt bo, amb 3 joves, la David Anguera, la Clara Moraleda i en Roger Torres, molt bones, i amb
una veterana.
I una veterana santcugatenca, que és Laura Conejero. Laura Conejero, que fa el paper de la mare d'aquesta noia una mica invàlida i d'aquest noi una mica, com ho diríem...
Emboirat
una mica, i que conviden un amic d'aquest noi per veure si es converteix amb el gendre de la casa. Aquesta seria la història bàsica. I és una obra fantàstica. Llavors fem un salt, exceptuant el Bocamoll, que el dia dijous següent continua tenint, doncs, un grup, en aquest cas és l'Arnau Serrallonga, però fem un salt perquè el Teatre Auditori, durant la setmana del pont, doncs no hi ha res.
Tothom se'n va.
6 al 8, tothom marxa, etcètera, etcètera, i no hi ha res. I, per tant, passem al dia 13, que el dia 13 ens ve una obra de teatre que jo, per una part, recomano molt, però que aviso que és una cosa especial, que és de la Calòrica, que és un grup fantàstic que ha anat evolucionant amb el temps i que cada vegada ho fa millor i cada vegada és més creatiu.
I que fa propostes no clàssiques, no?
No clàssiques, i fa una cosa que es diu Le Congrès ne marche pas, i no és el títol en francès perquè sí, sinó que molt de l'obra està feta en francès.
O sigui que si ni papa no hi vagis.
No, estarà sobretitulat, sobretitulat. No dic tota l'obra, part de l'obra, i molta part de l'obra és en francès. El motiu, perquè la situació és quan va haver un congrés a Viena per intentar, després de la Primera Guerra Mundial, doncs, arreglar els temes i tal i qual, però la veritat és que jo penso que, en fi, que no calia.
Que no calia?
Que no calia que fos en francès.
Ah.
Això vull dir, que no calia, però, en fi...
O sigui, no trobes què li aporta?
No, jo penso que no, perquè sí que en aquell moment el francès era la... Així, el que passa amb l'anglès actualment passava amb el francès. El francès era la llengua de cultura i la llengua diplomàtica. Llavors tothom parlava en francès. Però el que passa que això ha canviat en aquest moment, però si fas una obra amb una companyia catalana i fa una obra que a més utilitza el català en gran part, doncs per explicar la història que explica no calia per mi que em trobés. Ara, segur, jo no l'he vist, en aquest sentit no puc opinar.
Potser després canvies de parer.
Segurament, però vull dir, el que és segur que des del punt de vista d'actuació serà molt bona, perquè ells són molt bons i ho fan molt bé, vull dir que en aquest sentit ho fan molt bé, i no tinc cap dubte que això funcionarà seguríssim. El dia 14, a la Unió, hi ha un espectacle que es diu Exercicis de crueltat per innocents.
Uf, què vol dir això?
Això és una obra, això és una obra que es fa a la Sala Clavé de la Unió. És una obra feta per una companyia molt jove. Són dos personatges, dos actors, dos personatges.
De fora? Venen de fora o són de...
No, són d'aquí.
Són de Sant Cugat.
D'aquí, de Catalunya. Ah. I és una obra que jo diria que el que pretén és presentar diferents facetes, diferents personatges, en una situació on doncs, el que ja pot haver, o el que hi ha, és un d'aquests dels problemes que en aquest moment, bueno, en aquest moment surten més a la llum, però que tothom sabia que existia, que és el problema del maltracte o pels infants.
Torna'm a repetir el títol, perquè...
El títol és Exercicis de crueltat per infants.
Clar, és que et deixa una mica parat. No saps si interpretar. No, no és un títol que li posaries a una obra de teatre, a un espectacle.
Sí, hi ha títols.
És que ha... és un títol com molt informatiu.
Sí.
M'explico?
Sí. Bueno, vols dir que s'avança en el títol pel contingut? Bueno... Després caldrà veure...
Una conferència,
Sí, també es podia dir que podria ser el títol d'una conferència. Són Arnau Sant Romà i Enric Marçà, són els actors, i a la vegada també els autors de l'obra. És un exercici d'aquest tipus. I per tancar aquesta setmana, tenim... El dia 15, el diumenge... Diumenge, ho dic bé?
Sí, és diumenge,
el diumenge. 15. El dia 15 tenim, com passa habitualment des de fa molts anys, un cor que ens ve a cantar gospel, que en aquest cas ja havien vingut, el Mississippi Mass Choir, diu The Gospel Legend Tour.
Aquesta gent ha aixecat la platea, Que aixeca la platea, aquesta gent,
Aquest sempre.
Acabes ballant,
sempre,
eh?
Sempre. Forma part del...
De l'espectacle.
O sigui, tu formes part de l'espectacle i resulta que això, en fi, tothom sap més o menys segons quines peces, altres no, però com que fan repetir, doncs...
També.
Alguna cosa, doncs, bueno, pot estar bé. Em sembla molt que aquest grup, tot i que es diu Mississippi Marchó, em sembla que tots viuen a Alemanya,
Ah, sí. Al Mississippi els hi queda una mica lluny. S'ha assecat ja.
Fan una gira i en fi, aquí ho tenim tot.
Va, sempre queda bé.
Sí. No, i a més, probablement són nascuts a la zona del Mississippi.
D'origen, sí.
La cosa és que després, en un moment determinat, van anar a viure van a Europa i s'han arreglat.
I s'han quedat allà.
S'han quedat allà.
Molt bé, Eduard. Doncs escolta, moltes gràcies, com sempre. Fem agenda. Quan vens, fem agenda. Sí. Ens apuntem a totes aquestes propostes i després triem. I ho fem coincidir amb l'agenda més personal. Però està molt bé. T'espero d'aquí 15 dies, d'acord?
Espero estar aquí.
Molt bé. Bon dia.
Adéu.
Adéu-siau.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.